Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja ens hem ventilat les dues primeres jornades de Lliga, de fet, avui ja arrenca la tercera, 6-6 al Barça de Flick, a més deixant bones sensacions, l'equip se'l veu bé, amb energia, bé físicament, bones versions individuals dels jugadors, així que la cosa arrenca bé a l'espera de recuperar encara futbolistes importants. En canvi, el Real Madrid, el gran favorit al títol, no acaba de rutllar, empat a Mallorca i ahir li va costar superar el Valladolid, tot i el marcador final. No està jugant bé l'equip d'Ancelotti, li falta futbol al mig del camp i els cracs no estan afinats. L'Atlètic de Madrid es presenta com a clar aspirant per la plantilla que ha configurat. Ahir ja va començar a exhibir potencial davant del Girona, un Girona que suma un punt de 6. Té el llistó molt alt, hi ha molts canvis a la plantilla, està davant una temporada molt exigent amb el repte de la Champions i està per veure com pairà tot això l'equip de Mitchell. I després a l'Espanyol, 0 punts, 0 gols, estava assumit que tocarà patir aquesta temporada i pinta que així serà, encara que això no ha fet més que començar i s'ha de tenir una mica de paciència. Deixem treballar el Manolo González, que s'ho ha guanyat. Són les primeres pinzellades de la temporada Primera Divisió. Com us deia, avui arrenca la tercera jornada amb un Villarreal-Celta i ja demà juga el Barça-Vallecas. S'han tancat aquest matí les sessions de l'Englet a l'Atlètic de Madrid i de Vitor Roque al Betis. No dona això encara per inscriure Dani Olmo, el Barça que treballa en d'altres fórmules per veure si pot viatjar Dani Olmo demà a Madrid i jugar davant del Rayo. Ha parlat Hansi Flick, content amb el que està veient fins ara i pendent i confiat en poder comptar amb Olmo pel partit de demà a Vallecas. El Rayo, que per cert, hi ha notícia d'última hora, fitxa James Rodríguez, millor futbolista de la Copa Amèrica, acaba de fer oficial l'equip madrileny. Com us deia, el Girona va caure 3-0 al Metropolitano, segurament un marcador massa abultat, perquè el Girona va tenir fases de bon joc, però suma només un punt en les dues primeres jornades. Ahir va debutar Miovski, que va entrar a la segona part. Dijous toca rebre Osasuna i el mercat del Girona s'ha de moure encara. A l'Espanyol li toca visitar precisament el Metropolitano aquest dimecres. Cabrera és dubte pel partit amb molèsties al bessó. Notícia trista, ha mort Sven-Göran Eriksson, de càncer als 76 anys, primer entrenador no britànic de la història de la selecció anglesa. Un home molt estimat, descansi en pau. Al marge del futbol en bàsquet, presenta ara a les 4 de la tarda el Barça les 5 cares noves per aquesta propera temporada. A la Vuelta tenim jornada de descans avui, a la que arribem amb O'Connor com a líder de la general amb 3,53 sobre Roglic. I en tennis comença l'Open USA. Avui debuta ja Paula Badosa davant la suïssa Golubic. Arriba en bon moment Badosa a la cita. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Minguella i l'Iñaki Cano i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us està agradant el Barça de Flick molt al 55%. Està bé, creieu, al 39%. I esperàveu més, només al 6%. En clau Espanyol, 0 gols, 0 punts. Té els punts que es mereix a l'Espanyol en aquestes dues primeres jornades, creieu que sí al 26%, que no al 74%. I en clau Girona, us preocupa la situació de l'equip en aquest inici de Lliga? Heu votat que sí al 36%, que no al 64%. Marc Paires està al control de so, Marc Riberas a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Comenzó el partido hace 45 segundos de juego de esta primera parte. Yamal con la bola, con él está su amigo Nico. Envía Yamal directamente para el guardameta Padilla. Y la deja para Pedri, ahí está el canario. Pedri la mete para Rafinha. Tal como venía de espaldas. Está Nico, ahí está Nico en el lateral del área. Hace la bicicleta, va a tirar. El balón da en un contrario. Corner. Buena acción. El balón que va a llegar para Yamal. Busca espacio. Tira. Rafinha, Rafinha. Para Lewandowski. Se nos puede preparar el polaco. Tira. ¡Al palo!
Qué bueno era el contraataque y el tiro.
Qué bien la llamada.
Que se pide penalti amargamente por parte del Atlético.
Sí, sí. Y hay dos jugadores del Atlético de Bilbao. Mientras tanto se la llevaba Lewandowski. Le empujan a Lewandowski. Podía haber penalti también aquí. O podía haber penalti en un área y después en la otra.
Pero ya os digo, yo creo que van a pitar el de Cubarsí con Berenguer y ahí acaba todo.
El árbitro dice que encima. Es penalti.
Lo pita, sí.
A favor del Atlético de Bilbao. Bajo los palos Ter Stegen. El público está abucheando. Mira Sancet. Gol. Gol. Engañó. William, si este para Iñaki. Iñaki por la parte derecha. Esférico para Sancet. Sancet centrando. Centro. Chut. Envía córner por si acaso iba cerca del arquero. Ahí está Rafinha. Pisa la bola. Rafinha. Balón interior. Para la subida de Pedri. El centro de Pedri. Desvía Padilla. El tiro. Partido, 3 puntos más para el Barça de Hansi Flick, esperando el partido del próximo martes. Athletic Club de Bilbao, que ha podido hacer un buen resultado, sobre todo en la primera parte, pero que pierde. Barça 2, Athletic Club de Bilbao 1, jugadores a vestuarios. Ahí están de momento en el centro todavía Elena Joan. Joan, Elena.
Sí, también salen futbolistas del banquillo del Barça para celebrarlo todo.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa de el Barça 2, Athletic Club 1, una bona victòria del Barça que suma 6 de 6. Només el Barça i el Celta han aconseguit guanyar els dos primers partits de Lliga en aquestes dues primeres jornades. Busquem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Que abans d'ahir estaves a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i demà cap a Madrid, eh?
Sí, sí, això no s'atura. I abans d'ahir Hansi Flick feia la segona roda de premsa per segon dia consecutiu i avui una altra, eh? 3 en 4 dies, però bé, jo el veig bastant adaptat. És un, també és un home pragmàtic, encaixa la difícil situació del Barça amb un somriure i veurem què passa en els últims dies de mercat, però jo l'he vist igual de tranquil i sossegat que en les anteriors rodes de premsa.
Sí, l'hombre tranquil, és un home molt, molt alemany des d'aquest punt de vista, i anem sentint els principals documents, les principals declaracions, les més destacades de la roda de premsa de Flick, i això ens servirà també, Helena, per anar comentant l'actualitat de la jornada, que hi ha hagut moviments a primera hora del matí. Hem sabut que surten, s'han confirmat les sortides, les sessions de l'Englet a l'Atlètic de Madrid i de Vitor Roque que al Betis finalment, eh?
Sí, són oficials. Els dos futbolistes estaven a Madrid i a Sevilla respectivament. L'Englet, doncs, que ja ha signat amb l'Atlètic de Madrid aquesta sessió per una temporada, després tornarà al Barça perquè no hi ha opció de compra. Ha renovat amb el Barça fins al 2017 i us preguntareu per què. Doncs per repartir el sou, perquè es pogués tancar aquesta operació, per la que aquesta temporada l'Atlètic de Madrid assumirà una part del sou, uns 7 milions d'euros bruts, i el Barça els altres 4 bruts restants. En el cas de Vitor Roque, ha tancat una sessió per una temporada més, una altra opcional amb el Betis. Em deien fonts negociadores d'aquesta operació que ha estat un part, que ha costat molt, però que finalment s'ha pogut concretar. El Barça l'ha inscrit al migdia, perquè per cedir-lo l'havia d'inscriure, i es guarda una opció de compra al Betis per uns 25-30 milions d'euros, encara que el comunicat no ho especifica. El sou de Vitor Roque són uns 3,5 milions d'euros bruts. Per tant, l'espai que guanya el Barça amb massa salarial és el 70% d'aquesta fitxa. I també s'ha de tancar al llarg del dia d'avui a la sessió d'Àlex Valle, del jove lateral esquerre, que no ha jugat encara en aquests no ha debutat en aquests dos partits de Lliga, però sí que l'heu vist durant la pretemporada. I està a Escòcia tancant un préstec per una temporada al Celtic de Glasgow fins al 2026, ampliat amb el Barça, perquè si no la seva clàusula era molt baixa, de 3 milions d'euros, i molts clubs el volien comprar. Per tant, ha arribat aquest acord amb el Barça, que volia que seguís el club. Tant Deco com Hansi Flick volien que seguís, però com a lateral dret, que és on creu que necessita reforçar més la demarcació, però Àlex Valle ha dit que ell volia seguir creixent la seva posició natural, lateral esquerre. Ha estat clau Brendan Rodgers, l'entrenador del Celtic, que l'ha trucat en diverses ocasions, i també ha convençut a Deco, el coneix del Chelsea, té bones referències, i a Flick perquè considera que la Lliga Escocesa és intensa, que podrà lluitar per títols i que a més s'assegura 8 partits de Champions.
El tema és que tot això, Condis, que ens has explicat, no dona encara per inscriure a Olmo.
El Barça diuen que segueixen treballant per la inscripció de Dani Olmo. Sembla doncs que aquestes sortides encara no generen el marge salarial suficient per inscriure Dani Olmo. Més o menys es necessiten uns 22 milions d'euros entre sou de Dani Olmo i amortització per temporada del que ha pagat el Barça, que són 50 milions d'euros, i encara no hi ha marge salarial. Estan molt a prop, però encara no ho han aconseguit. Un Dani Olmo que, per cert, ahir ens explicava l'Isaac Fouto, el partidazo de la cadena COPE, el Barça encara no ha sol·licitat el transfer internacional, per tant, a la Lliga encara apareix inscrit com a futbolista de Leipzig. Veurem si el Barça doncs pot aconseguir tancar algun acord amb criptomonedes per vendre part de l'accionariat de Barça Vision, o avança l'acord amb Nike per poder tenir diners i generar més espai en la massa salarial. Si no, hi ha un aval personal de Laporta i els seus directius preparat, com ja ha passat en els dos últims estius, que doncs va servir per inscriure Koundé fa 2 anys i per inscriure Íñigo Martínez la passada temporada.
Flick no perd l'esperança de tenir-lo demà per això, eh?
No perd, però avui, Joan, ja ha sonat que premiava una mica el Barça, perquè inscriguin a Dani Olmo. Ja ha dit que l'esperava dissabte contra l'Athletic Club, va entrar a la convocatòria amb un asterisc, finalment no va ser possible. Vam veure Dani Olmo, amb cara de pocs amics a la banqueta, després a la grada, evidentment està al 100% i vol jugar. Demà, des del club, ja et deia, no són massa optimistes, però Flick, ell diu que confia, a veure si és possible.
This is a thing, I think, cannot control the team, not the coach, not it's...
Evidentment, és quelcom que no pot controlar ni el jugador, ni l'equip, ni l'entrenador. N'hem parlat d'aquesta circumstància. Sabem que és una circumstància difícil actualment en el cas del Barça, però és que jo crec en aquest club i crec que sí que el podrem inscriure. Tant de bo pel partit de demà. I, evidentment, tots els jugadors que no tenen ocasió de jugar no estan contents de no poder jugar, però coneix la circumstància, coneix la situació, i si és a la llista, doncs estic plenament convençut que està preparat per jugar.
Qui no estava content és Vitor Roque, per això avui s'ha concretat la seva sortida en forma de cessió al Betis. La seva presència, Joan, des que va arribar i el Barça va pagar 30 milions d'euros fixes més 31 en variables a l'Atlètic Paranaense, ha generat suspicàcies perquè ni Xavi ni Flick l'han vist preparat per competir amb l'equip, tot i que Flick ho ha volgut matitzar i ha donat la seva versió.
Bé, no és que no compti amb ell, no ho diria així. Només puc dir el que vaig sentir quan vaig parlar amb ell, no? Una situació difícil, venia del Brasil, i ara té una bona oportunitat de jugar, de millorar. Jo he vist moltes coses que ell fa molt bé. És una molt bona persona i creu els dits perquè segueixi jugant tan bé i millori.
Una operació difícil de justificar des de tots els punts de vista, a veure si el veiem jugar al Betis i quin nivell és capaç d'exhibir allà. Vitor Roque, Helena, com deies, entrem en l'última setmana del mercat, d'aquesta finestra d'aquest estiu, i encara hem d'estar pendents al Barça de moviments. Hi pot haver alguna sortida i no sé si alguna arribada més.
Sí, alguna arribada ja veurem, després parlarem d'un nom propi, que és el de Federico Chiesa, i el que diuen des d'Itàlia. En el capítol de sortides se li ha preguntat directament a Hansi Flick per Eric García, perquè hi ha la possibilitat doncs que surti traspassat al Girona. Avui, per cert, aquest migdia ha sortit el seu representant, Ivan de la Peña, de la Ciutat Esportiva. Si escoltem a Hansi Flick, ell descarta pràcticament que se'n vagi, perquè ara mateix només té 2 centrals disponibles, Pau Cubarsí i Íñigo Martínez. Veurem si el club li acaba fent cas. Escolta.
I think some players left.
Hi ha jugadors que han sortit en els darrers dies i també necessitarem jugadors que juguin per poder ser competitius en contra dels nostres rivals. Jo ara estic centrat en l'equip, estic content amb l'equip que tenim i compto amb el Dani perquè penso que és factible també tenir-lo a la llista.
Veurem què passa. Si arriba algú, hauria de ser Chiesa. Elena, el que passa que, clar, veus les dificultats que té el club per inscriure Dani Olmo i a mi se'm fa difícil que pugui venir algú més, però, en fi, no es pot descartar res.
Sí, no es pot descartar, diuen des d'Itàlia, concretament des de Tuttosport, que hi ha un acord, que hi hauria un acord entre el Barça i la Juve pel traspàs de Chiesa, de l'extrem. Cert que el Barça buscava reforçar-se amb un extrem, que l'operació, segons Tuttosport, es tancaria al voltant de 12 milions d'euros, amb un salari anual pel jugador de 4 milions, més 2 en variables, que ja hauria buidat la taquilla de la Juve. Això té sentit perquè Thiago Motta no comptava amb el futbolista, i que arribaria a Barcelona entre dimecres i dijous. Es dona la circumstància que possiblement Chiesa, si finalment això s'acaba concretant, podria aterrar a Barcelona amb Dani Olmo sense inscriure encara, amb el fitxatge estrella pendent de debutar en la que seria ja la quarta jornada de Lliga, perquè el Barça, després d'aquest partit de Vallecas, rep el Valladolid dissabte a Montjuïc. En qualsevol cas, veurem què acaba passant, però sí que ens diuen que serà una setmana intensa, com no pot ser d'una altra manera, el mercat de fitxatges del Barça, que sempre fins a última hora, Joan, ja saps que estem fent F5 i guàrdies i etc. Sí. I a més, apareix una altra informació del diari Esport, concretament del company Toni Joan Martí, i és que el Barça diu que si finalment acaba sortint Eric García, podria llançar-se a fitxar a Jonathan Tah. Jonathan Tah és un central del Leverkusen que acaba contracte la temporada que ve, té 28 anys, i doncs podria sortir al voltant d'uns 20 milions d'euros perquè només li queda un any de contracte i és un futbolista internacional amb la selecció alemanya, ha estat a l'Eurocopa i el coneix bé Hansi Flick de quan va ser seleccionador.
Molt bé, estarem pendents de tots aquests moviments, com sempre, fins a ultimíssima hora. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Hansi Flick, alemany, quadrat, puntualíssim, 1:45 en punt al migdia, ulls blaus, barba de 3-4 dies, molt atent a la pregunta, somrient al periodista i respostes curtes, tranquil·les i directes amb el seu anglès. El vestidor, segurament, i el camp, suposo que de seguida dominarà el vocabulari universal del futbol. A la sala de premsa s'ha de ser més pulcre, més curós, i per tant trigarà molt més en expressar-se en castellà. De moment, per tant, és millor que respongui en anglès per controlar el seu missatge que vol donar a la sala de premsa. Un quart d'hora i 12 mitjans de comunicació han pogut preguntar. 5 ràdios, un diari generalista d'informació general, 2 transports, un digital, 2 teles públiques i el mitjà del club. I un titular. Jo crec en aquest club. En un temps en què l'aficionat desconfia de la gestió del club, l'entrenador del primer equip de futbol i creu en el club. És normal, és raonable. Si no, no hagués arribat al Barça.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Us recordo la notícia d'última hora, el Rayo. El Rayo ha fet oficial, acaba de fer oficial, el fitxatge a la incorporació del colombià James Rodríguez. Informa el nostre company Carlos Ganga, que demà, evidentment, no jugarà contra el Barça. Encara no s'ha entrenat amb els seus nous companys. Demà no jugarà aquest partit de Vallecas, però sí que ja estarà James Rodríguez a l'estadi. Passen 23 minuts de les 3 de la tarda. Fem una pausa i després abordem la derrota del Girona ahir al Metropolitano.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La, 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 la.
6:24, estem ara al Palau Blaugrana, ja està l'Albert Díez, perquè d'aquí una estona el Barça de bàsquet presenta les seves cares noves, els seus nous fitxatges, però ara toca parlar del Girona i d'aquesta derrota 3-0 ahir al camp de l'Atlètic de Madrid. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom, com estàs?
Molt bé, home, i ben reincorporat, després de les vacances.
Gràcies. T'anava a dir igualment, però com portes uns dies, sí, no t'ho diré.
Ja portem una miqueta més de rodatge. Sí. Avui al dia 2 el passes tu. Jo ja el vaig passar el dilluns passat. Sí. Escolta, dia 2 ahir pel Girona, al Metropolitano. Jo crec que el partit no era de 3-0, Albert, però al final l'Atlètic de Madrid va exhibir el potencial que té aquesta temporada.
Sí, i el Girona que va tenir uns errors puntuals que al final el van condemnar. És cert que és una visita complicada, que és un mal resultat, però jo crec que aquests errors que ara comentem tapen el correcte, si vols dir, bon partit, sobretot evolució respecte al primer en el debut a camp del Betis. El protagonista en negatiu és evident que és el porter, que és Paulo Gazzaniga. També és cert que Mitchell després del partit va fer el que toca, que és no condemnar-lo, dir que el conjunt està per sobre de la individualitat. No li falta raó, però és cert que just quan s'estava arribant al descans, Gazzaniga veu una targeta groga perquè intenta reforçar una pilota, no mateix bé els temps fora de l'àrea. És una falta que, a més, suposa el primer gol perquè va pel pal del porter, marca Griezmann. I just a l'inici de la segona meitat, crec que portaven 3 minuts, 3 minuts i mig, novament Gazzaniga protagonista, perquè ningú va entrar en una cabalgada que va fer Marcos Llorente, va arribar a la frontal. És cert que és un xut molt potent, però també és cert que va centrat i que en l'argot futbolístic se la menja Gazzaniga. 2-0, després el 3-0, el Girona havia d'intentar marcar un gol per obrir el partit i, òbviament, va pujar molt les línies i en una contra va marcar l'Atlètic de Madrid. 3-0, resultat molt avoltat, però això no fa que el Girona es desviï de la línia i, òbviament, del full de ruta. Parla Mitchell.
Nadie puede pensar que la exigencia nuestra tiene que ser quedar otra vez terceros. Siempre nos van a comparar, pero tenemos claro que nosotros somos un equipo que tiene que trabajar con humildad, que tiene que seguir creciendo como club y que el reto, desde la humildad, ser mejor equipo que el año pasado, lo intentaremos. Pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que la historia del Girona es que mantenerse en primera división es algo que se tiene que producir sí o sí para seguir creciendo como club.
Com el curtplacisme ho marca tot, jo crec que aquest tall el podríem anar repetint també en funció del que vagi fent el Girona. És cert que si agafes la classificació, veus el Girona en zona de descens, un punt de 6, és cert que portem dues jornades, és cert que queden 5 dies de mercat, per cert que el Girona vol incorporar Eric García, veurem si pot, i si no pot, s'intenta en aquella demarcació del lateral dret o al central incorporar algun altre jugador. També és cert que necessita sumar. Bona oportunitat dijous. Ja tenim a sobre aquesta tercera jornada de Lliga. Debuta a Montilivi el dijous a les 7 davant Osasuna. Per cert, que no se m'oblidi dels nou vinguts. Esprill encara no estava inscrit per aquest partit. Va debutar Miovski, Van de Beek, Vallori, que ho hem comentat avui a la redacció. 2 partits, 0 minuts.
Sí, sí, sorprenent. En fi, així està el Girona, Albert. Tornem després al Palau per parlar de bàsquet. Fins ara.
Aquí us espero. Fins ara.
Efectivament, queden només 5 dies perquè està aquí el mercat de fitxatges aquí a Espanya, per tant, hem d'anar controlant i veient com estan totes les situacions. Ho fem amb el Max Riveras. Max, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com va tot?
Què s'està movent aquesta hora pel que fa al mercat?
Va repassar els moviments més destacats d'aquest mercat de fitxatges, que un cop més ha estat dominat per la Premier League. La Lliga anglesa, segons Transfer Market, ha tornat a ser la gran protagonista, amb quasi 2.000 milions d'euros gastats, mentre que la Lliga espanyola només ha arribat als 500 milions, una quarta part d'aquesta xifra. Tot i això, el fitxatge més car l'ha fet l'Atlético de Madrid, que ha pagat 75 milions d'euros al City per Julián Álvarez. També destaquem moviments com el de João Félix, que ha marcat el Chelsea per 50 milions. I Mavardashvili, el porter de València, que ha estat comprat pel Liverpool per 35 milions d'euros. Tot i que seguirà jugant aquesta temporada al València abans d'incorporar-se al club anglès l'estiu vinent. Un altre nom propi és el de Mikel Merino. Tot i que encara és jugador de la Real Societat, l'Arsenal d'Arteta ja ho té tot pactat amb ell. Però el club londinenc no té pressa per fer-ho oficial. inicial. La Real, en canvi, necessita tancar l'operació per uns 35 milions d'euros per poder incorporar a Mats Hummels i agenda viva de la Bundesliga, que arribaria com a agent lliure segons Fabrizio Romano. El vigent subcampió de la Champions podria acabar sota les ordres d'Imanol Alguacil. Moviment molt sorprenent en aquest mercat de fitxatges. A banda, amb el mercat a punt de tancar-se, encara hi ha noms importants sense equip, com Mario Hermoso, de l'Atlético de Madrid, Iker Muniain, i agent de l'Atlético Club de Bilbao, Memphis Depay, ex-blaugrana, o la icona del Real Madrid, Sergio Ramos.
3:29, de seguida ho comentem tot amb el Minguella i l'Iñaki Cano al nostre debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Quarts de 4 de la tarda, obrim el debat a Esports Cope, de seguida amb el Minguella i saludem avui també l'Iñaki Cano. Hola, Iñaki, buenas tardes.
Hola, bona tarda y disculpas porque me habéis pillado en pleno tráfico, que parece que no tenemos playa en Madrid, pero tráfico...
Tráfico sí, ¿no?
Y no he podido parar. En un par de minutos el sonido, espero que sea mejor.
Bueno, ¿qué tal el verano, Iñaki?
Pues corto, ¿qué quieres que te diga? Corto y con muchísimo calor, porque ya te repito, he estado un poquito por la playa, un poquito por el pueblo y de mi mujer, porque yo soy tan pobre que no tengo ni pueblo. Pero muy bonito el verano, siempre bonito.
Sí, señor. Bueno, me alegro que haya ido bien la cosa. Y nada, ya metidos en harina, ya con dos jornadas de liga disputadas, Iñaki, ¿cómo estás viendo este inicio? Que el Barça ha empezado bastante bien, está dejando buena sensación al equipo de Flick, al Madrid le está costando, el Atlético de Madrid tiene un potencial tremendo esta temporada, ¿cómo lo estás viendo?
Pues mira, yo voy a ser muy claro, si no lo estropea Simeone, el Atlético de Madrid tiene muy buena pinta. Y luego, oye, el Fútbol Club Barcelona, yo quiero felicitar a Hansi Flick, porque ha sacado de donde casi no hay, está sacando cosas muy buenas, tiempo al tiempo. Y yo del Madrid siempre digo lo mismo, siempre están con mejor, peor plantilla, sorpresas de uno, de otro. Ayer sufre muchísimo frente al Valladolid, 3-0, debuta un chavalín como Hendrik, y marca gol a los 10 minutos. Es el Madrid, tiene esas cosas, por eso es el Madrid. Pero yo insisto, si Simeone no lo estropea, el Atlético de Madrid tiene un equipazo.
Sí, sí, es verdad. Ha hecho unos fichajes tremendos esta temporada el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, claro, tiene un plantillón tremendo. Ya lo tenía. Además, a todo eso, Iñaki, le añades a Mbappé. Lo que pasa que futbolísticamente yo me esperaba algo más en estos dos primeros partidos. Al equipo, sobre todo, le está costando el centro del campo, generar fútbol, ¿no? Le está costando, ¿eh?
Pues lleva razón. Es que cuando uno ve, claro, todo el mundo nos centramos en lo que tiene delante. Pero el fútbol del Real Madrid debería ser muchísimo más y debería tener una sensación mucho más optimista. Ten en cuenta que en Mallorca solo empatan y de aquella manera, y ayer cómo funcionan y cómo ganan el partido, sufriendo muchísimo también de toda la portería. Si uno tiene a Mbappé, lo que pasa es que tampoco podemos hacer, y perdona que me alargue brevemente, tampoco podemos hacer grandes juicios de valor en tan solo dos jornadas.
Claro.
El que esté Mbappé, que para mí sigue siendo el mejor futbolista del mundo en la actualidad, lo tiene que demostrar. Yo estoy convencido que el Madrid va a funcionar muy bien con Mbappé y con todo lo que tiene el equipo, aunque no esté Kroos.
Sí, sí. Y si hablamos del Barça, Minguella, tenemos dos realidades. Una es la futbolística, que el equipo afortunadamente está funcionando bien y está dando buenas sensaciones en estos dos primeros partidos, pese a la juventud de muchos de sus futbolistas. Y después está el tema institucional, que seguimos pendientes a esta hora de saber si Dani Olmo, por ejemplo, va a poder jugar mañana o no. Que esto es tremendo, Iñaki.
Sí, ahora el sonido es mejor porque me he parado.
¿Eh? Un poquito mejor, sí.
Vale. Digo que efectivamente el Fútbol Club Barcelona, y de esto sabe mucho más mi querido Minguella que yo, yo creo que está confeccionando, pese a todo lo que tienen, una gran plantilla. A mí me parece que vamos a ver cosas interesantes en el Barcelona. Lo que pasa es que el aficionado del Barcelona, el soci del Barça, los culés deben de tener claro, no les deben de andar engañando. Es verdad que les deben de ilusionar, pero deben de tener claro lo que existe en el club.
Sí.
Y es, perdón, y es muy triste que hoy todavía, porque no está inscrito, salvo no. que me digáis lo contrario.
No está, no. No está, no. No, no,
es muy triste que un club como el Fútbol Club Barcelona ande con estas películas a estas alturas de la temporada.
Totalmente. Ya está por aquí Minguella. Hola, Minguella.
Hola.
Ahí tienes a tu amigo Iñaki.
¿Qué tal?
¿Oyes a Minguella, Iñaki, o no?
Sí.
Perdón, no le oía. Ah. No, ahora sí. Vale. Hola, Minguella. Un abrazo grande, amigo.
Igual, tengo a mi derecha Orquídea.
Esa es la buena de la familia.
Es Iñaki, chat, yo que ibais paseando.
Mira qué reencuentro más bonito, ¿listo?
Ahora.
Sí, señor.
Bueno, Minguella, que seguim pendents del tema d'Olmo, que no...
Què ha passat?
No, res, que no... Que de moment no continua sense estar inscrit. A veure si pot jugar demà, el pobre nano.
Bueno, si no juga i el Barça va guanyar, ja. Millor que no jugui.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, por lo menos Minguella, ahora comentábamos eso con Iñaki, ¿no? Que por lo menos el Barça está dando buena sensación de equipo en estos dos primeros partidos.
Sí. Que en estos dos primeros partidos ha estado bien, ha dado buena sensación, ha hecho dos goles, ha reaparecido Lewandowski, que es una pieza clave en este equipo, en cualquier equipo, el goleador. Y bueno, y la verdad es que con el equipo que tenemos, empezar bien es muy importante para la seguridad de los jugadores, porque si empiezas empatando o perdiendo, todo el mundo empieza a tener miedo, a tener dudas. En cambio, de esa forma, la moral se va para arriba.
Sí. Menos mal que ha empezado el Barça con dos victorias, Iñaki, porque si a la situación convulsa del club, con el tema del fair play y la situación económica y tal, le sumas que el equipo no hubiera arrancado bien, no sé de qué estaríamos hablando en estos momentos.
Es que eso es lo triste de esta historia. Un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que yo creo que está por ampliar un poco el abanico, sin duda entre los 10 mejores del mundo, y si lo acorto el abanico lo dejo en los 5 mejores del mundo, estar en esta situación que se encuentra es muy penoso, es muy triste, y a mí la culpa me da igual que la tenga Pepe, que Juan, que Adolfo. Lo que no se puede es andar vendiendo burras cuando no se tiene ganado para poderlo vender. Y que tú fiches a un futbolista campeón de la Eurocopa, futbolista impresionante como Olmo, y que hoy, en la tercera jornada, porque recuerdo que empieza hoy, tú no tengas inscrito a ese futbolista, y ya veremos a ver si lo inscribes, porque no lo podrás fichar si no está inscrito, se tendrá que volver a Alemania. A mí me da mucha pena, pero como tú bien dices, menos mal que se va ganando. Y si se va ganando, aquí el aficionado, esto del juego bonito, de que la idea, el ADN, mentiras, burras. Aquí lo que cuenta es ganar y el museo lleno de trofeos.
Sí, sí. De alguna manera lo tendrán que hacer, Minguella, con las salidas. Si no da con las salidas de futbolistas, se tendrán que encontrar una solución haciendo algún negocio o avalando los directivos como han hecho las últimas temporadas. Pero este chico hay que inscribirlo antes del viernes.
Bueno, el Barça hace años que navega mal, que nadie afronta seriamente la problemática. No digo que esto haya empezado con Laporta, es decir, esto viene de hace años. Lo que sí no se ha parado, y hay muchas empresas en el mundo que no van bien, pero entra un especialista, pone orden, rebaja costes. Tú piensa que estábamos hablando de la situación económica y luego te enteras que Lewandowski gana 36 millones. Claro, y el Gundogan lo tienes aquí y va a City, donde le pagan menos que aquí. El City, que tiene detrás a Abu Dhabi, es campeón de Europa y no tiene problemas económicos. Claro, entonces, este desbarajuste de por tener un jugador, pagar cifras y todo eso, porque el Barça como club en los últimos años ha gastado 60 millones en Olmo, pero 60 en Ferran Torres y unos cuantos más que llegan 70 en Rafinha, que llegan a 300 millones. Claro, una empresa cuando tiene problemas, cuando no está bien, lo primero que hacer es rebajar los costes, vender, que el Barça no vende a nadie, es decir, el Barça no es un equipo vendedor, regala, ha regalado Busquets, ha regalado Alba, ha regalado Suárez, ha regalado Messi, todos estos, regalado quiere decir darles la baja. Claro, entonces, si no tienes ingresos de eso, vamos a decir, extras, y cuando compras por 50 o 60 millones, no sales nunca del pozo. Sí, y eso sí. Es lo que pasa con Barça.
Bueno, así está la situación. Amigos, os mando un beso a los dos, también a Orquídea, que la oigo de fondo, ¿vale?
Orquí está aquí escuchando.
Fenómeno. Y parlem un altre dia. Gràcies, Iñaki, gràcies, Minguell, adeu.
Adeu y disculpas por el sonido, culpa mía.
Nada, Iñaki, un abrazo fuerte.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. Hansi Flick vol mantenir el Barça al capdamunt de la Lliga, amb els nens i els grans.
Ha estado bien Flick en los cambios, sí. Y a mí llaman la segunda parte que me gusta.
Hombre, eres un entrenador experto.
Tiempo de juego. Aquest dimarts, des de Vallecas, Rayo Vallecano, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servion de Barcelona t'ofereixen mecànics experts, perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600. O a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
No hem tornat per passejar-nos. Hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs
estàs informat.
Vinga, anem amb l'Espanyol. 43 minuts passen de les 3 de la tarda. Dos partits, 0 punts, dues derrotes. No ha aconseguit marcar l'equip encara. I dimecres toca visitar ni més ni menys que el Metropolitano. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Majoria? Molt bona tarda.
I a més amb el dubte de Cabrera, no?
Sí, sufre una lesió en el gemelo y mañana los servicios médicos valorarán el alcance de cara al partido del miércoles contra el conjunto rojiblanco. Durante el encuentro contra la Real, el uruguayo ya tenía problemas, pero aguantó hasta el final y acabó muy tocado, teniendo en cuenta que solo quedan dos días y si la lesión es mínimamente importante, seguramente el Lele no podrá estar frente al Atlético de Madrid. Además, en el mercado de fichajes tenemos una información que nos llega de Italia. Matteo Moreto dice que Walid Chedira, o Khedira, se ha despedido de sus compañeros del Nápoles tras el último partido de Liga contra el Verona. Se le espera que el delantero de nacionalidad italiana, pero internacional por Marruecos, llegue hoy a Barcelona y firme en las próximas horas con el Español. La negociación, según este compañero de Italia, estaría cerrada. Recordemos, es un delantero centro, mide 1,87, tiene 26 años y en la última temporada marcó 7 goles en la Serie A con el Frosinone, equipo en el cual estaba cedido. Respecto al encuentro de ayer, recuperamos las declaraciones de Manolo González.
De ayer, no, del sábado, ¿no?
Del sábado. Recuperamos las declaraciones de Manolo González, el técnico. No se mostró tan pesimista como se preveía en un principio tras perder su segundo partido consecutivo, quedarse sin marcar y seguir en puestos de descenso. Tanto es así que cree que no merecieron perder, que faltó puntería y que se perdió el partido en las áreas. Espera refuerzos y que el equipo, tanto los nuevos como, ojo, los que ya estaban en el club, den un paso adelante.
Marxo fotut pels jugadors perquè els jugadors han fet un esforç i es mereixien més, però penso que ells avui surten reforçats per la imatge que han donat i perquè veuen que un equip de Champions a Europa League han estat per sobre i han merescut guanyar. Nos falta pues lo que estamos diciendo, que la gente que ha llegado tarde por desgracia cojan ese ritmo, ese puntito que no tienen aún, y también que la gente que ya estaba aquí el año pasado y que sigue estando, que también dé un paso adelante y a picar piedra para que el equipo gane.
Mañana en rueda de prensa del técnico a las 4:15 de la tarde en la Ciudad Deportiva como previa del Atlético de Madrid Español del miércoles a las 21:30 en el Metropolitano.
Comentem la jugada amb el Javier de Aro, Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega Khedira, ¿tienes información o qué?
Sí, Khedira viene esta tarde, no hace falta que quite al italiano. Este. Vale. Me he quedado alucinado, ¿eh?
Sí, sí.
Viene esta tarde y mañana pasa revisión médica.
Perfecto. ¿Es buen elemento o qué?
Bueno, yo no lo ficharía.
¿No?
Pero no porque... No, a ver, te explico por qué. Creo que al Español le hace falta un 10.
Ya.
Hombre, si tuviéramos dinero para un 10 y un delantero y un extremo, pues mejor. Pero creo que nos hace falta más un 10 que otro delantero, sinceramente. Pero eso es una opinión que, por lo que yo he visto desde hace ya mucho tiempo...
Pero hay que hacer goles, Javi, ¿eh? Que cero goles en dos partidos.
Ya, pero a ver, Joan, por muchos delanteros que tengas, si no hay nadie que pase... es imposible marcar goles. Quiero decirte que
hay que generar más.
Que alguien te dé ese último pase, que te haga un buen centro, que Dira es un, no sé, es un 7, un 9, bueno, es más un 9 porque no es un extremo, y ahí tenemos esta Belli, está Puado, está Cardona. Yo tengo sinceramente que hace falta más un 10, un jugador pues como Darder. No, a ver, ojalá fuera Darder, pero que se entienda,
sí.
Que es el jugador que puede ir a buscar balones entre los centrales también.
Un futbolista que haga jugar al equipo.
Claro. Tenemos a Kral, que es un muy buen jugador.
Sí.
Pero nos hace falta que Kral luego pase para que este último futbolista, que teóricamente debería ser Aguado, pero Aguado es un puff totalmente, nos sirva para filtrar balones. Es que si no, es imposible. A mí, por ejemplo, Vélez me gustó. Me parece que es un buen delantero, muy joven, 20 años, falló lo que falló, pero creo que es más importante tener otro tipo de jugador. Puado jugó de 10, ahí no lo vi muy claro. Peramilla también, ojalá abandone el Español, igual que Salvi, pero claro, es que el problema es que tenemos muy poco dinero ahora y ese dinero lo vamos a gastar en Khedira, que no es mal jugador, pero no creo que sea en estos momentos lo más importante para reforzar el equipo.
Oye, los números son tremendos. 0 goles, 0 puntos, pero el equipo en algunas fases, más contra la Real que contra el Valladolid, ha jugado correcto.
El equipo mereció ganar, sinceramente. Jugó mejor que la Real Sociedad. pero cuando perdonas y fallas en defensa una jugada, y esa jugada el balón lo recoge Taque Cubo, que siempre no la haría cuando era del Mallorca y también estando en la Real Sociedad, pues acabas palmando. Esto es primera división, ¿no? Como diría Bordalás, papá, esto es fútbol, sí. Pues papá, esto es primera división y los fallos no perdonan. Y bueno, vamos a llegar al día del Rayo con 0 puntos.
¿Tú ya no irías ni a Madrid o qué?
No, yo te digo, no
hombre, es imposible. Es difícil, imposible. Metropolitano es difícil.
A ver, que imposible en la vida.
Nunca se sabe.
El fútbol. Pero la sensación que da, yo vi ayer al Atlético de Madrid,
son fuertes.
Es un equipo con mucho poderío y puede hacer 100.000 rotaciones. Sí, ahora, comentaba Juan lo de Cabrera. Yo creo que Cabrera no va a jugar. Ya. ¿Quién va a jugar en esa posición? ¿Calero, que está entre algodones? Sí. O si es una defensa de 5, a lo mejor pone Oliván allí.
Sí. Bueno.
Si es una defensa, claro, con Tejero, bueno, no lo sé. Yo pondría Omar, Calero, Cumbula y Oliván.
Okay.
Y en la otra banda, Carlos Romero. Pero claro, hace falta mucho. Es que yo creo que este equipo está ya mal hecho desde hace tiempo. Y el máximo responsable no es Garagarza. El máximo responsable es su presidente, o el propietario Chen, y el CEO Mao Ye. Y a partir de ahí, pues ya podemos hacer las lecturas que queramos. Pero va a ser un año muy, muy difícil y nos vamos a presentar al sábado contra el Rayo Vallecano con 0 puntos.
El miércoles lo vemos. Javi, gracias. Hablamos.
Un abrazo.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant.
Junts.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dues més de futbol, que ha començat la Lliga, la primera federació. Kevin Hurtado, bona tarda.
Com anem, Joan? Bona tarda. Sí, amb un inici no massa bo pels equips catalans en aquest grup 1 de la primera federació. El Barça Atlètic, que rebia el Real Unión, el Johan Cruyff, no va poder passar de l'empat a 1 en un partit que va acabar amb força polèmica. En el temps afegit, el filial blaugrana va reclamar un penal per un enderrocament sobre Noah Darvik, que l'àrbitre no va interpretar com infracció. La guinda, que va terminar per escalfar l'ambient a Sant Joan d'Espí, va ser un fora de lloc inexistent, assenyalat quan Guillem Fernández encarava tot sol la porteria contrària. El col·legiat del partit, Juan Manuel Gordillo Escamilla, va recollir a l'acte que el director del futbol base del Barça, José Ramón Alexanco, se'l va dirigir al túnel de vestidors per dir-li, cito textualment, ¿cómo habéis jodido a los chavales? Pel que fa al Nàstic de Tarragona, també empata 1 a casa davant l'Orense amb un autèntic golaç de Jardí des del mig del camp. Un debut fred en un nou estadi Costa Daurada, sense públic a causa de la sanció de 4 partits rebuda pels incidents de la volta del play-off d'ascens a segona divisió. Acabem amb l'Andorra, que torna a la categoria després del descens de la temporada passada i comença amb una derrota per 1-0 a la seva visita al filial de l'Atlètic Club.
Ja ha començat Víctor Navarro la gira pels Estats Units al Barça femení.
Sí, ja està l'equip de Pere Romeu als Estats Units per jugar els dos partits en aquesta gira. Serà el 28 d'agost contra el Bay Football Club a les 4 de la matinada al PayPal Park a San José, a Califòrnia, i el segon serà el 31 d'agost contra el Dallas Trinity a 2:45 de la matinada nostres al Cotton Bowl a Texas. A més, el Barça farà 3 entrenaments entre San Francisco i Dallas i diferents actes comercials, evidentment amb les seves referents a Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. Avui han arribat també a Estats Units, al marge del grup, Salma Parayuelo i Kata Coy, que s'havien exercitat aquest cap de setmana a la ciutat esportiva per fer front a diferents molèsties. També han viatjat també hi ha dues jugadores del filial. La llista total és de 26 jugadores, estan totes, incloses Mapi León, que torna aquesta temporada ja al 100% des d'un inici, després de la seva lesió. I recordem que el Barça s'estrenarà en Lliga el diumenge 8 de setembre a Riazor contra el Deportivo de la Coruña, i que va disputar divendres a la quarta edició del Gamper, divendres al Johan, davant 5.500 persones, superant 2-0 al Milan amb gols d'Iva Pejor i d'Alexia Putellas.
3:52, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Chuta de gol. Primera medalla para el deporte español.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaña y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Anem a l'Auditori 1899, he dit abans al Palau, no, l'Auditori és l'acte perquè el Barça vol presentar por todo lo grande, Albert Díez, com dèiem, les seves 5 cares noves per aquesta temporada, el Barça de bàsquet.
Sí, les 5 incorporacions que ha fet el Barça de cara a aquesta nova temporada. Deia Juan Carlos Navarro, recordo, a l'últim partit, després de l'últim partit i l'eliminació a les semifinals de la Lliga Endesa, que la temporada passada va ser de transició. No sé si el Barça, independentment de l'esport, hi ha temporades de transició. A veure què ens explica avui. És prevista també la presència del president del Barça, Joan Laporta, i recordem els noms d'aquests 5 jugadors que s'incorporen a aquesta temporada, més un per cada posició. Quan Núñez, Kevin Panther, que havia de ser un jugador que té molts punts a les mans, un jugador d'aquells franquícia de l'equip, Justin Anderson, Metu i Yusufa Fall, 221 centímetres de jugador de bàsquet. 3 d'aquests 5 jugadors arriben lliures, dels altres 2 a 1 s'ha pagat clàusula al Real Madrid, que era el que tenia els drets, en aquest cas de Juan Núñez, i recordem, Batllori, que l'acte és previst a les 4 de la tarda, que l'equip ja porta una setmaneta entrenant, i entre el 29 d'agost i el 5 de setembre faran, no és ben bé una gira, sinó que se'n van cap a la Xina a disputar 2 partits amistosos.
Molt bé, ja ens expliques, estem en contacte. Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Avui esprinta sol, està fent quilòmetres al Quique Iglesias en aquesta jornada etapa de descans de la Vuelta. Quique.
Hola, Batllori, bona tarda.
Bona tarda, per on estàs?
Aquí a Vigo, ara mateix. He dormit a Madrid i hem agafat el cotxe i aquest matí estem a punt d'arribar a Vigo. Després continuarem en direcció Bayona, que és on descansa avui la cursa, abans de l'inici de la segona setmana de Vuelta a Espanya, amb 4 jornades consecutives a Galícia, després del que va passar ahir, que va ser una etapa maquíssima, amb un atac des de lluny d'Adam Yates per guanyar l'etapa, de Carapaz per col·locar-se tercer a la general i d'Enric Mas per moure una mica a l'arbre de la general. No ho va aconseguir perquè va tenir mala sort baixant a Zayanes camí de Granada, però evidentment estem davant el millor Enric Mas de sempre i tant de bo continuï donant guerra. Cal recordar que Ben O'Connor és el sòlid líder de la general amb 3,53 d'avantatge sobre Roglic. A partir de demà, etapes puja i baixa i molta muntanya. D'aquí fins a Madrid no pararem de tenir etapes d'alta muntanya, Joan.
Fabulós, ens ho vas explicant, Quique, gràcies.
Una abraçada, adeu.
I a partir d'avui també molt pendents del tennis, Max, que comença a l'Open USA, ja avui debuta Paula Badosa, que a més arriba a la cita en bon moment de forma, eh?
Sí, comença l'últim gran slam de l'any, amb totes les mirades posades en Carlitos Alcaraz, el prodigi murcià que busca sumar el seu tercer gran slam de la temporada després de les seves victòries a Wimbledon i Roland Garros. Debutarà la matinada de dimecres contra l'Australia Litu, número 188 del món. A més d'Alcaraz, també participen en el quadre masculí els caps de sèrie Djokovic, Sinner i Zverev, i el català Albert Ramos, que jugarà aquesta tarda a un quart de set contra l'italià Matteo Berrettini, número 44 del món. En el quadre femení, Catalunya té doble representació. Paula Badosa s'enfrontarà avui a les 7 de la tarda contra la suïssa Victoria Jagolovic en un partit on la de Begú parteix com a favorita després d'una temporada difícil marcada per les lesions. L'altra representant catalana és Marina Bassols, que farà el seu debut en un gran slam als 24 anys. Número 115 del rànquing mundial haurà de fer una gesta històrica si vol avançar la ronda, ja que s'enfrontarà a la campiona Wimbledon, Barbora Krejcikova, avui a quarts d'11 de la nit. I ja per acabar, això pel que fa al quadre individual, i en els dobles haurem d'estar atents a Mercè Granollers i el seu company d'equip argentí Ceballos, que juguen la primera ronda aquest dimecres a les 5 de la tarda.
A la Copa Amèrica de Vela, el Team New Zealand ha estat el millor en les regates preliminars, ara ja pendents de la Copa Louis Vuitton, que arrenca aquest dijous. D'última hora, Max, alguna cosa?
Sí, un apunt d'última hora de mercat. Abans parlàvem d'un colombià que arriba a la Lliga, James Rodríguez, com a agent lliure. Doncs un compatriota de selecció de James, Juan Cuadrado, arriba gratis a l'Atalanta.
Gràcies, Max. Marxem actualitzant les enquestes. Esports Cope en clau Barça. Us està agradant el Barça de Flick? Molt, el 58%. Creieu que està bé, el 35%. Esperàveu més, el 7%. En clau espanyol, 0 gols, 0 punts. Té els punts que mereix l'equip de Manolo González. Creieu que sí, el 26%. Sent que no, la gran majoria, el 74, i en clau Girona, us preguntem si us preocupa la situació de l'equip, un punt de 6, sí que us preocupa el 36%, no el 64. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.